Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Mira, avui és dijous i també és el dia d'Acció de Gràcies. És una tradició que, tot i ser pròpia dels Estats Units i de Canadà, ens recorda la importància d'aturar-nos un moment per valorar el que tenim i agrair-ho. Aquí a Lleida, doncs, tenim moltes persones, hi ha associacions que treballen per la societat i que, per tant, els hi hem d'agrair. I persones a casa, segurament, familiars, amics. Però un bon exemple d'aquestes associacions que et deia, doncs, seria el Mama Pop. Mira, és un festival musical que recull fons per a la investigació contra el càncer i que els dona el IRB Lleida. S'ha d'investigar per solucionar aquest problema. Un gest de gratitud i esperança cap al futur és el que ofereixen des del Mama Pop. I les primeres actuacions musicals d'aquesta edició arriben aquest cap de setmana. I per tant anem a parlar d'això avui, perquè mira, a més està amb nosaltres el Manel Simón. Manel, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Manel Simón, que ets l'ideòleg, el fundador del Mama Pop, que ja esdevé una marca. Una marca amb dos vessants, la part artística i musical, que potser és la més visible, i sobretot la part, anava a dir, la part solidària, la part d'ajudar inicialment, com va néixer a IRB Lleida, a la investigació contra el càncer. Has aconseguit fer marca del Mama Pop.
I a més, no sé si te'n recordaràs, ara parlaré d'una anècdota personal, però justament jo sí que me'n recordo, el primer Mama Pop el van disparar el 2014.
Sí.
I justament tu mateix, en aquell, quan se va acabar aquell Mama Pop, me vas dir, ostres, això és una marca,
sí,
això
sí,
és un producte marquista, m'ho has dit,
Sí.
Us heu plantejat, i jo t'hi vaig dir, no ens hem plantejat res, disparem això i ja veurem el que vindrà. Però va ser el primer que me vas dir, ostres, això té futur de marca. No?
Clar, és una marca, a més, amb tota la feinada que hi ha al darrere, que una mica ens explicarà el Manel, però no us l'explicarà tota, perquè és que n'hi ha molta al darrere, de coordinar gent, d'esforços, etcètera, etcètera. Clar, les coses van creixent. Vosaltres ja fa uns anys que esteu oferint també, dic ara ja han passat perquè ja l'heu fet, l'espectacle a Tarragona.
Sí.
I clar, això és un desafiament interessant,
Doncs sí, com estàvem dient, Mama Pop va néixer el primer concert el 2014, ara fem aquests 10 anys perquè coincideix que és el 2024, i en aquest transcurs, doncs, Mama Pop ha anat creixent. De començar l'Auditori Enric Granados de Lleida, que té una capacitat d'unes 700 persones, amb un passi, no?, el primer any, el segon any, després tindre que incrementar dos passis, dos sessions, tres, passar la llotja amb l'aforament, no?, els darrers dos anys en quatre sessions. També, si te'n recordes, ho vam fer tres anys a Andorra.
Sí.
Per uns col·legues, uns coneguts molt propers d'Andorra i realment també ho vam petar, no? L'any passat, degut també per uns col·legues empresaris de l'entorn de Tarragona que havien vist el Mama Pop Latino de fa tres edicions, m'han dit, això ho hem de portar a Tarragona. Doncs, primer els hi vaig dir, no sabeu el que esteu dient, perquè aquest no és un projecte que es pugui permetre no anar a un lloc i tindre el risc de que no vingui la gent, no? És un projecte eficient, ha de ser eficient, però a més hi ha d'haver una comunicació. Clar. Perquè la gent se n'enteri. Doncs sí, l'any passat ho vam aconseguir omplir el Palau de Congressos de Tarragona. Aquest any és la segona edició, creiem que a partir d'ara ja podem dir que se consolida a Tarragona i estem molt orgullosos pel resultat últim. És a dir, des del 2018 a Lleida, te parlaré breument de la nostra última finalitat, no? Que és el càncer de mama, la investigació. Des del 2018 som l'entitat privada que més finançament aporta a la investigació del càncer de mama a l'IRB Lleida. I justament amb els recursos de l'any passat hem aconseguit convocar una beca predoctoral a Tarragona, a l'Institut d'Investigació Pere Virgili. I la seva acreditació la vam entregar en el concert a la futura investigadora Mama Pop, no?
Que bé.
Llavors, ara el repte és mantindre aquesta plaça d'aquesta investigadora finançada per Mama Pop. Llavors, i això ens agrada i ens interessa comunicar-ho i explicar-ho, primer per nosaltres, perquè jo he tingut sempre clar que les donacions que aconseguim fer com a POP, gràcies a tota l'afluència de públic, doncs que tinguin un destí finalista, la recerca. Però, a més, si es pot tocar, si es pot veure
clar,
en què s'inverteix...
Clar, que de vegades la gent, si no, no... Bueno, vale, i això on va?
Vale, he col·laborat, però no sé... Bueno, clar. Suposo que ho faran bé. Bueno, doncs tenim una investigadora a Tarragona, tenim un equip a Lleida, doncs justament que gràcies al finançament dels concerts de Lleida, doncs estem fent passes molt interessants.
Jo insisteixo que m'agradaria que la gent no arribés a frivolitzar amb aquest tema de les donacions. Ens han dit ja per activa i per passiva i crec que està demostradíssim que la investigació és bàsica per la prevenció, perquè al final tot això, la curació és un objectiu però la prevenció és l'altre. I això només s'aconsegueix investigant i investigant. I per desgràcia, doncs les coses no estan... no són fàcils, no s'investiga en 4 dies. Es necessiten molts recursos, moltes persones, moltes hores, de vegades fins i tot una mica de sort, perquè triar el camí correcte, i la finalitat de Mama Pop, ja sabeu que és aquesta, la d'ajudar IRB Lleida a la investigació contra el càncer de mama, i jo crec que 10 anys sent aportant...
Constants.
Clar, perquè a més això ha sigut...
constant, sí,
sempre. Sí. I amb aquests nivells d'aquests darrers anys, que com bé ens acaba de desvetllar el Manel Simón, són la primera entitat privada que dona més per a aquests projectes, francament, és a dir, ja no li hem de buscar les tres potes al gat que a vegades dic. Això una, i l'altra, és que la proposta musical és tan bona, és que l'espectacle, ara parlo ja de la vessant artística
és tan
bona...
Jo crec que és el ganxo, el ganxo.
Que és difícil fer-li mala cara. Manel, escolta, la veritat és que la tria de la temàtica és clau, però la d'aquest any és perfecta, perquè, clar, ens agafa tota una generació molt àmplia de gent.
Molt ampla, sí.
La generació movida és, pues, bueno, la música dels anys 80-90, la movida madrilenya es diu, però vaja, vull dir que va molt més enllà. Són d'aquelles cançons que li poses a la gent, a la Falca, ho haureu escoltat, i que la gent les canta.
Les canta, sí, justament. Això comença normalment... com us explicava, més o menys al mes de febrer, hi ha un nucli dur més petit. Nosaltres, l'equip, que li diem Mama Team, som unes 12 persones, però després hi ha un nucli dur de temàtica musical que està format per director musical, director artístic, és a dir, Josep Maria Bossa i jo mateix. Decidim la temàtica del mundo mundial o de l'època, no?, que tocarem, i una vegada definida la temàtica, baixem a nivell de cançons.
Clar.
I un dels criteris que nosaltres utilitzem és que ha de ser cançons tremendament conegudes.
Clar.
No val una cançó que a mi m'agradi, però que en general creiem que la gent no coneixerà tant, que sempre hi ha alguna que a tu t'agradava i resulta que aquesta no es va posar de moda, no? I n'hi ha moltes cançons. Clar, aquests últims 3 anys en especials vam aixecar el nivell molt. Quan abans deia, fa 3 anys vam fer Mama Pop Latino, va ser excels.
Sí,
des
sí.
del punt de vista musical va ser el millor. Però és que l'any passat, clar, quan vam acabar el Mama Pop Latino vam dir, i ara què fem? Perquè, claro, supera això. Doncs l'any passat es va inventar el Mama Pop un recull de musicals que ens va donar molt joc a vestuari, a diferents temàtiques de superdiferents de musicals. Va, també va ser excels. I llavors vam dir, i ara què fem?
Aquesta pregunta te l'aniràs fent cada any.
Totalment, haurem de repetir, eh? Perquè
oh, clar, a veure.
Jo m'agradaria tornar a veure el Latino, per exemple. Però llavors vam dir, mira, el pop rock dels 80 ja el vam fer fa uns anys enrere, anem a agafar tota l'època 80-90, li vam ficar aquest branding de generació movida,
sí, sí,
generació movida.
És ideal.
I jo crec que l'avantatge d'aquest any, d'aquest Mama Pop, és de que així com hi ha algun Mama Pop que havia un pes important de cançons en anglès i no tothom se les sap, les tatarareja, però no sap molt bé la lletra, alguns, no? Aquestes és les que les sabrà tothom, perquè estem parlant Alaska i Dinarama, Tino Casal, Duncan Du,
Hombres G,
Mecano...
És que clar, no, per això ho dic...
I després a Terra el català, Sopa de Cabra, Sau... Els Pets, que és quan, a la part final de la movida, és quan va començar a néixer tota aquesta onada d'un dels millors pop-rocks catalans, no?
Sí, sí, sí. Per això, bé, jo crec que artísticament és difícil. També us explico, perquè ho sé, I ara seria molt llarg explicar-ho, però és que, aviam, aquí darrere, ara el Manel ho ha dit molt, molt ràpid, però aquí darrere hi ha autèntics professionals del món de la música, que estan vinculats amb això i que fan que soni perfecte, que fan que s'hagi seleccionat la cançó adequada, que fan que els arranjaments de la resta de músics, perquè clar, a vegades aquestes cançons les coneixem amb un grup que tenen dos guitarres i un bateria i la veu, doncs ells fan que soni amb una orquestra al darrere i que soni bé i que estigui adaptat per aquest tema de... per aquest tipus d'espectacle. Per tant, hi ha molta gent treballant perquè això sigui un èxit. Jo us dono la web mamapop.cat i us dono la web perquè, aviam, si encara teniu la sort de trobar alguna entrada, doncs perfecte, que ara heu obert una nova data, perquè això comença ja aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge hi ha les tres funcions originals que havia previstes per aquesta temporada.
Que estan plenes.
Que estan, sí, plenes pràcticament, però ara heu obert una nova data per gener, el 18 de gener, és una nova sessió, que aneu ràpid, però que la gent... sabent tot el que hi ha al darrere i aquest projecte per què neix i per què es manté, perquè us ho passeu molt bé sobre l'escenari, però suposo que sempre pesa... Bueno, tot això per què ho estem fent?
Claro.
Doncs estem fent per donar diners a IRB Lleida perquè segueixin investigant perquè el càncer de mama puguem arribar a una data en la que diguem ui, us en recordeu d'aquella malaltia que havia, que ara ja no la patim? Doncs el granet de sorra de Mama Pop serà un dels importants perquè això arribi a passar. Com pot col·laborar la gent si diu és que jo no puc venir, però escolta, a mi la vostra iniciativa em sembla fascinant, vull col·laborar. Com ho pot fer?
Doncs mira, molt fàcil, no? Nosaltres sempre diem, i jo dic que lo que m'agradaria més i lo que li agrada a la gent és que vingui al concert, no? Perquè justament estem convençuts que el que no coneix el concert i ve per primera vegada s'enganxa i repeteix,
tant,
no?
Això ja t'ho dic.
I això ens ajuda a consolidar el projecte, no? Per tant, si algú que ens està escoltant ja no pot per aquest fi de setmana perquè no n'hi han entrades, no? Alguna butaca que pot quedar lliure, però ni n'hi ha ni pel dissabte, de les 12 de dissabte ni pel diumenge, però pot vindre a la del gener, que entre a la pàgina web, que evidentment encara hi ha entrades, i després de Nadal, o com a regal de Nadal, doncs que convidi els seus companys o familiars a la sessió del Nadal. Que no pot vindre al concert o no li motiva aquesta temàtica, doncs hi ha la fila zero. Hi ha una opció a la web que és la fila zero, que això és una donació directa al projecte. Aquí no entrem a balanç de res. Jo sempre explico que el balanç que fem a Lleida va a l'IRB Lleida, el balanç que fem a Tarragona va a l'Institut de Recerca Pere Virgili de Tarragona. Una vegada liquidades les despeses ineludibles d'un espectacle que vols fer de qualitat i gestionat sense ànim de lucre, com sempre explico, però les donacions és un tema que no entra cap mena de balanç, sinó que va directament a lo que són els projectes de recerca, no? Gràcies amb la suma de les dues coses, a les donacions de balanç de concert més les donacions privatives, doncs hem aconseguit, com sabeu, des del 2018 ser referents a l'IRB Lleida i des de l'any passat doncs, fer una beca predoctoral a Tarragona. Vull dir que estem molt orgullosos. Quan parlem de recerca, fixa-t'hi de que saps que la meva mare se va morir d'un càncer de mama abans dels 60 anys, I aquesta és la motivació meva personal. Avui en dia el seu càncer té solució. Però és que, ho veuran els espectadors, perquè hi ha alguna sorpreseta, el Xavier Grasset, que saps que col·labora en algun vídeo promocional, em va explicar que la seva mare, no gaire més gran que la meva, doncs li van tindre que estirpar, fer una mama, que després van veure que no era necessari. Això fa anys enrere,
clar,
no? Però no tants, no? No era necessari. Avui en dia la tècnica ha avançat tant que si no cal fer una mastectomia, doncs no te la fan. Però abans, potser, doncs ens cobríem massa en salut
i
després potser no era necessari. Amb la qual cosa, ciència. La ciència és la solució i serà la que permetrà doncs, que les nostres dones, amigues, filles, germanes, doncs, que no tingui que patir per aquesta malaltia que afecta les dones.
Doncs mamapop.cat, és així de fàcil, allà ho teniu, donació fila zero, però si podeu aconseguir entrades pel dia 18, feu-ho perquè gaudireu i ajudareu alhora. Per tant, jo crec que és el combo perfecte. Manel Simón, escolta, com sempre, la enhorabona per un any més, per un any més de projecte, per un any més de donació, per un any més d'investigació. I, escolta, que vagi molt bé aquest cap de setmana. Per cert, estàs a l'escenari o no?
Sorpresa per la gent que
s'escolti. A veure si el trobeu. Manel, que vagi molt bé el cap de setmana. Enhorabona.
Moltes gràcies.
A més, és un, si tens entrades pel cap de setmana, és a cobert. Per tant, el que hagi de fer el cap de setmana, meteorològicament parlant, no t'afecta. Però vaja, que ja saps que és per una bona causa. Va, que busquem la previsió meteorològica, de moment per avui i de cara a demà. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Que és dijous, jornada estable a la província de Lleida. Tenim un dia d'ambient assolellat i bufa vent fluix variable. Les temperatures diurnes avui pugen a tota la regió. Es preveuen màximes de 21 graus a la Seu d'Urgell, 18 a Vielha e Mijaran, 14 a Balaguer i Tàrrega i 13 a Lleida. Demà divendres esperam un altre dia d'ambient assolellat, una vegada que s'aixequin les boires i boirines matinals a les depressions. Bufarà vent fluix de direcció variable i les temperatures diurnes tendiran a mantenir-se estables en general, excepte el Pirineu, on tornaran a pujar. Podrem arribar a màximes de 23 graus a la Seu d'Urgell, 19 a Vielha e Mijaran, 13 a Lleida i Tàrrega i 12 a Balaguer. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Hores d'ara, 7 graus i mig a la ciutat de Lleida. La mínima ha estat de 6, una mica més de 6 graus, humitat del 100%. La boira que ha pujat una mica, però portem ja uns dies amb boira, al pujar una mica la visibilitat ha pujat fins als 3 quilòmetres. Va, que t'explico la notícia econòmica del dia, i és que les pensions contributives a Espanya es revaloritzaran previsiblement un 2,8% a l'any 2025, d'acord amb l'índex de preus del consum mitjà interanual. La xifra definitiva es confirmarà el proper 13 de desembre, quan es publiqui la data definitiva de l'IPC de novembre de 2024. Aquesta actualització beneficiarà prop de 9,3 milions de persones que reben 10,3 milions de pensions contributives, a més de les 720.000 pensions corresponents al règim de classes passives de l'Estat. Home, si puja el que costa comprar les coses, doncs les pensions i les nòmines doncs haurien de pujar igual. De totes maneres, és el cercle viciós, eh? És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Vinga, que parlem dels animals de companyia en 15 segons.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Parlem ja dels animals de companyia, ho fem amb els amics d'Anadon Veterinaris, els trobes a Lleida al carrer Segrià número 11 i insisteixen, t'ho dic de veritat, m'ho diuen sempre, cada setmana, digues a la ràdio que vinguin la gent, que no fa falta que mira, ni tan sols que tinguin l'animal de companyia, igual s'ho estan plantejant, que vinguin ja i que vegin la botiga. És que tinc l'animal de companyia que està sa, que no necessites res, no hi puc anar. Sí, que hi pots anar sense cap mena de problema, tens les portes obertes. Insisteixo que m'ho diuen, que si vols visitar-los, cap problema, no et faran cap pregunta, no cal que compris res, només visita'ls i els coneixes. Carrer Segrià número 11. Tenen aquest telèfon que funciona sempre, el 973-266-388, i quan dic sempre, vull dir les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Què vol dir això? Que si tens una urgència d'àmbit sanitari a les 3 de la matinada, pots trucar perquè et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. I això dona molta tranquil·litat. De veritat que és un servei en el qual ni has de pagar quotes, ni t'has de subscriure, que ara està tan de moda tot això. No, només trucar al 973-266-388, que amb la majoria de les tarifes de telèfon avui en dia, a més, passa a ser una trucada totalment gratuïta. Amb nosaltres, la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, l'Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Mira, normalment l'Imma m'explica de què parlarem. Normalment. Avui em diu SOS. Dic, oh, caram, alerta. Dic, SOS d'ajuda? Diu, sí, SOS. Dic, però SOS què? Diu, bueno, SOS, el meu animal de companyia té nusos.
Què faig?
Al pèl. Què faig? Perquè, clar, el primer que podem pensar és, bueno, ho intento desfer, no te'n sortiràs, i el següent és, porta la tisora. Bueno, perquè això ja us haureu trobat. Si m'ho dius és que ja t'hi has trobat. I a més se fan nusos, eh?
Moltíssims. Depèn del pèl.
Sí, sí.
Llarg, curt i de l'animal, sí, però moltíssims.
Gos i gat, normalment gos.
I gats.
Ah, i gat també. Ah, bueno, sí, els que tenen el pèl llarg també. Tens raó. Bueno, es fan nusos o no es fan nusos?
Moltíssims.
I per què es fan?
Els nusos en el pelatge de les mascotes poden ser molt incòmodes i causar problemes si no es tracten. Aquí te deixaré ara uns passos que pots seguir per a desembolicar els nusos de manera efectiva. Després parlaré si no es van de cap manera. Primer, vale, anem per parts. Usa eines adequades. És bàsic utilitzar o bé una pinta o un raspall. Per què dic o bé? Perquè depenent del cas específic, de la raça, del pèl i de l'espècie, es fa anar o bé un raspall o bé una pinta. No és el mateix i fan funcions diferents. Si no, podem fer-li mal a l'animal, enfadar-lo, o es pot espantar. Sí, sí. O bé podem empitjorar la situació. Per què dic això? A vegades mosseguen perquè els fa mal.
Ja, clar, clar.
O t'esgarrapen, te deixen la cara com un mapa. Clar, tenim que tindre compte. Acondicionador o spray? Es pot facilitar usant un acondicionador o un spray específic per a mascotes, sempre per a mascotes, per suavitzar el pèl abans d'intentar desembolicar-lo. Mm. O sigui, abans de passar la pinta o passar el raspall, podem ficar un acondicionador, que a vegades ve amb spray, és molt pràctic, sempre pensant productes de mascota. Raspallar regularment. Això és el més important de tot.
Sí.
Bueno, no, amb eines adequades i amb l'acondicionador, depèn del pèl de la teva mascota, però raspallar regularment és imprescindible. Si el teu gat o gos és de pèl llarg, raspallar o pentinar regularment per a prevenir la formació de nusos. Jo recomano cada vegada que vingueu de passeja...
La prevenció és ideal en tot.
Exacte. Per això, primer començo per l'ideal, abans dels nusos. Jo recomano cada dia, encara que siguin 5 minuts, si és un gos de pell llarg, quan torneu de fer el passeig, l'últim de la nit, ja te dic, encara que siguin 5 minuts, raspallar o pentinar. I si és un gat, també, quan esteu allà al sofà una estoneta asseguts, un moment, 5 minutets, però així prevenim que es facin nusos o menys nusos, clar.
Clar.
Retallades estratègiques. A vegades pot ser necessari tallar algun petit nus. Amb moltíssim cuideu. Bé, usarem o tisores de punta rodona.
Oh, sí, això és bàsic, eh?
Sí. O una peladora amb la pinta, perquè ja veieu que les peladores us poden fer anar sense res o amb la pinta, sempre amb la pinta per evitar tallar el pèl de la nostra mascota i poder-li fer una lesió, que he vist moltíssimes a la clínica. No, que tenia un nus i amb les tisores, sense pell, venga, cosir la pell.
Déu-n'hi-do.
Clar. Anar a un perruquer caní o felí, que és un professional. Si ha arribat un punt on els nusos són tan severs que no es pot treure, el millor és portar a la mascota a un perruquer professional. Ells tenen les eines, el coneixement i l'experiència per a treure tots aquests nusos difícils sense fer-li mal a la teva mascota. Clar. En casos extrems, pot ser necessari afaitar les àrees afectades per donar-li un nou començament. A vegades no queda un altre.
Clar.
Tingueu en compte que els nusos en el pelatge poden ser, a més, insalubres, molt incòmodes, a més, per la teva mascota. Poden causar estirades en el pèl i dificultat per a moure's lliurement, perquè, clar, tibia allò. A més, els nusos severs poden ocultar problemes de pell o paràsits. I tu no t'has adonat. Que de
Ah, bueno, clar, és que clar, no, ja no és un problema estètic només, és que,
no,
clar. Es poden amagar bitxos.
I no
clar.
Els deixes bellugar lliurement. Hi ha gats clar. Que els pobres és un nus amb potes. I penseu que els gats són molt nets. Els nusos no deixen que ells es netegin. I això els causa... Què els causa?
Estrès.
Acabo
estrès. És l'animal estressat per excel·lència, el gat.
Molt bé.
Ja t'ho dic ara.
Penseu que això passa molt i la gent no s'adona que el gat està constantment llepant-se. És molt net i, a més, és per deixar la seva olor. Si està ple de nusos, no es pot passar la llengua. I què passa? S'estressa. I l'estrès porta després molts problemes. Un apunt. A part de l'anterior citar, que als gats, sobretot, se suma que pot ocasionar un problema de pell molt important. Clar. El tindre molts nusos. Per lo que acabo de comentar, un, l'estrès que el pot causar, que no es pot netejar, i un altre, que clar, els gats tenen una pell molt delicada, molt. Amb tants nusos, allà se van fent dermatitis, se poden fer molts problemes de pell que després ens costarà... Primer, tindrem que rapar el gat. Uf. I després tractar-lo amb antibiòtic, amb medicaments, perquè, clar, té la pell malament.
Poca broma. O sigui, poca broma, el que comença amb uns nusets de pèl,
clar,
on arribem a parar, per això parlem sempre de la prevenció.
I tot això per no raspallar o pentinar el nostre animal cada dia.
Això mateix. És que sí que costa, a vegades, que dius, ara m'hi he de posar... Doncs aquests dos minutets, mira el que et poden estalviar.
Clar, és que pensa que el gat, a més de que es llepa per ser net, és per mantenir la seva olor, per regular la seva temperatura, i ell mateix, quan es llepa que està estressat, així allunya l'ansietat.
Clar.
Ell sol. Clar, si tot això no ho pot fer per nusos, imagina't. A més d'estressat, problemes a la pell. Pobre gat. Els gossos també els pot causar...
Pues sí,
sí. No poden córrer, no poden fer, perquè, clar, li tiba els nusos.
Això jo ho he vist alguna vegada amb gossos d'aquests de carrer, que estan abandonats...
Porten rastes.
Sí, exactament.
Són rastes.
I, clar, allò que pot fer gràcia visualment i que...
No fa cap.
Fins i tot hi pots fer una foto i tal, l'animal no només és que ja li molesti, sinó que li pot generar alguna malaltia, com ens explicava ara la Imma. Per tant...
Moltes malalties de pell, no respire la
pell.
Poca
broma amb això, eh? Per tant, manteniment, escolta, prevenció, si vols. Digue-li manteniment, digue-li prevenció, però aquests minutets, cada dia, cada dos dies, et poden ajudar molt. Cada dia millor, però ja m'entens, allò. Ho pots agafar com a hàbit, realment.
I els agrada molt.
Oh, i tant, home, això no tinc cap mena de dubte.
Quan no tenen nusos, ara sí, quan no tenen nusos els agrada molt. Clar, quan tenen nusos, no.
Si tu agafes el teu gat o el teu gos i li vas raspallant l'esquena...
I la panxa.
I la panxa, clar que li agraden molt. A mi sí. També m'agradaria, però mira, pot ser un moment de fer lligam, més lligam, i alhora li estem fent aquesta prevenció. Per tant,
els gats veuen el raspall o la pinta, o el que sigui, depenent del gat, i no, ja...
Anava a dir, veus, ara no marxen, eh?
No.
Si veuen la dutxa oberta, potser sí que marxen.
Sí, la dutxa oberta no. La dutxa oberta no. El raspall venen i s'arrosseguen així a la cama i venga.
Escolta, que si tens usos i no saps què fer, vés a anar d'un veterinaris que també tenen un servei de tractament de pèl, de perruqueria...
Sí, perruqueria canina.
Que us assessoraran primer per veure com ho podeu fer i després pel tractament posterior també, I si voleu ja tenir de manera regular un tractament allà, doncs perfecte, vull dir que també ho teniu, això. On estan? Carrer Segrià número 11, a Lleida. Imma Sabaté, gràcies.
A tu.
Adéu.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Continúa el gran premio de las ofertas de Mi Electro. Ahora a los descuentos de Black Friday les añadimos además descuentos sin IVA en electrodomésticos, televisores, smartphones y posibilidad de financiar todas tus compras sin intereses. Corre a nuestras más de 500 tiendas o entra en mielectro.es y ahorra más que nunca. Solo hasta el 3 de diciembre descuentos Black y además descuentos sin IVA con el mejor servicio y el mejor precio en Mi Electro.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Haz de mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Cope Lleida.
I ara et parlo d'una proposta del món econòmic de la zona de Lleida. Jo crec que és força interessant que ens fem ressò de qualsevol activitat que pretén, doncs, aquesta reactivació. I és que el G10 ha creat un grup amb inversors públics i privats per impulsar nou projectes a la demarcació Ull, que estan valorats en prop de 180 milions d'euros. Per parlar d'aquest tema, avui està amb nosaltres l'assessora de la transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la Teresa Botargues. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, això ho vau presentar en premsa fa uns dies, però avui és el dia en el que veu la llum, per entendre'ns, aquest projecte, aquesta iniciativa que l'heu batejat com Lab Fortí.
Sí, exacte. Avui és el dia que es fa la presentació o la inauguració d'aquest òrgan, perquè al final aquesta iniciativa el que vol és constituir un òrgan que es pugui integrar en el model de governança de l'Agenda Compartida Llei de Terra d'Oportunitat, que impulsa l'Aliança Institucional del G10 des de fa 5 anys. I és un òrgan que té un objectiu molt concret, i és que durant aquests anys de trajectòria de l'Agenda s'han impulsat moltíssimes actuacions de major o menor envergadura per accelerar aquesta transformació econòmica del territori i assolir la visió de futur que en el seu moment van consensuar les institucions que integren el G10. Però durant aquest procés ens hem anat trobant amb projectes que, ja sigui perquè porten un elevat nivell d'inversió associat o bé perquè xoquen amb marcs normatius vigents en l'actualitat, tot i tenir una capacitat transformadora molt important, queden parats. Uh-huh. Aleshores, el que vol aquest òrgan és aprofitar una tendència que hi ha a nivell global de mobilitzar capital amb finalitat de transformació econòmica i posar sobre la taula la capacitat de l'agenda d'articular aquests projectes. A dia d'avui tenim 9 projectes,
clar,
un petit portfoli.
Són els que esteu presentant avui, eh? 9 projectes. Tenen una necessitat d'inversió directa de prop dels 180 milions d'euros, com dèiem, però poden arribar a generar, doncs, un valor afegit de més de 324 milions d'euros i, el que és important també, més de 2.000 llocs de treball. Escolta, tenen algun denominador en comú aquests 9 projectes?
Sí, el denominador en comú més important que pot ser el que faci que siguin d'interès per a aquests col·lectius d'inversors internacionals i nacionals que busquen inversió sistèmica, és precisament que són projectes que transformen el sistema actual cap a models de producció més sostenible en termes justos.
Clar. Clar, a més això, Teresa, també pot ser, si això funciona bé, és a dir, si aquesta primera iniciativa funciona bé, això pot tenir aquell efecte de la bola de neu, no? Les inversions poden al final fer-se ressò de que, mira, escolta, Lleida ha passat això, a la segona edició, doncs, s'hi presentin més projectes i més empreses disposades a invertir, i això, en un curt o mig termini, pot ser molt interessant.
Bueno, de fet, és que, tal com deia al començament, no es preveu que es faci una edició anual o bianual de presentació de projectes, sinó que a partir del dia de la seva inauguració, aquest dia que estem ara, 28 de novembre, es creï aquest grup de treball que, de manera sostinguda en el temps, treballi per impulsar els projectes que sorgeixen de la manera de treballar de l'agenda. Comencem amb 9 projectes sobre la taula, que seran el que treballaran en primera instància aquest col·lectiu, però com que l'agenda té la capacitat d'anar identificant altres projectes en el llarg del temps, els nous projectes que es vagin identificant ja s'integraran en aquest grup de treball perquè puguin ja definir-se tenint en compte els criteris d'invertibilitat que busquen aquest tipus d'inversors.
Teresa, entre les iniciatives parlem de biopolígons, parlem de promoure la descarbonització, parlem també de fomentar la bioeconomia. Com bé ens deies, són idees que tots sabem que ha de tendir cap aquí la història, però que a hores d'ara estan costant i que potser amb aquesta primera inversió o amb aquest primer cop de mà podem accelerar aquesta transició.
Sí, de fet, com et deia, hem impulsat ja més de 50 actuacions a través de col·laboracions entre els membres del G10 i totes van en la mateixa línia. És a dir, tenim com a 3 línies prioritàries d'actuació. que és la bioindustrialització i nous models de negoci més sostenibles vinculats als serveis ecosistèmics que generen els nostres boscos, la producció agroalimentària innovadora i sostenible i també la transició energètica com a vector de competitivitat territorial. A través d'aquestes tres línies de treball ja s'han impulsat actuacions com, per exemple, la posada en marxa del Hub de la Bioeconomia Circular de Catalunya a Lleida, és a dir, el BioHub CAT. Aquesta és una actuació que vam identificar com a necessària i que hem pogut impulsar els propis promotors de l'agenda. Però, per exemple, el desenvolupament de biopolígons que puguin acollir biorefineries i generar processos de valor afegit entre elles i llocs de treball qualificats, això s'escapa una mica de la capacitat dels agents del G10 i per això aquest projecte que està vinculat amb aquest mateix àmbit va al Lab Fortí. És una manera que l'agenda té de discriminar actuacions que de manera permanent es van identificant. Actuacions que podem impulsar nosaltres mateixos, com el BioHub, o com, per exemple, la posada en marxa del primer curs que no existia a Catalunya ni a Espanya per a operaris de plantes de biogàs, també està dins de la línia d'actuació de les bioindústries o bioindustrialització, però les podem fer nosaltres. Aquelles que identifiquem però que no podem fer solets, diguéssim, i que necessitem un suport tant en termes normatius com en termes econòmics, són els que són objecte de treball del Lab Fortí.
Teresa, ets optimista?
Sí.
En el que, o sigui, no t'ho dic perquè, clar, la gran massa econòmica o empresarial sembla que li està costant fer aquest canvi, tot i que està identificat que s'ha d'anar cap aquí, però li està costant. Per això et pregunto si ets optimista.
Jo crec que sí, i optimista i en part realista, perquè ja s'està produint un canvi de paradigma en la mentalitat de moltes empreses que han vist que més enllà del seu model de negoci, per exemple, processos de valorització de subproductes que fins ara els suposaven un problema, estan invertint per convertir-los en noves vies de negoci dins del seu model. Per tant, són coses que ja estan passant i el que volem a través d'aquests projectes és millorar les condicions d'entorn a la demarcació de Lleida perquè puguin implantar-se i tenir aquest impacte sobre el valor afegit brut de la nostra economia i de la creació de llocs de treball qualificats. Perquè no hem de perdre de vista que l'objectiu principal i original de l'agenda compartida és revertir el despoblament i tenir mesures per atreure i retenir el talent que tenim al territori.
Teresa, això, com dèiem, és una... Bueno, aquí tenim capital públic i privat. La part de capital privat us ha costat de convèncer-la perquè estiguin invertint en aquests projectes o escolta, ho han vist clar?
No, de fet el que fem en aquesta jornada d'inauguració és buscar la implicació d'aquests inversors privats. És a dir, el que volem és identificar, que ja els tenim identificats, però sobretot implicar aquests inversors internacionals o nacionals que sabem que busquen aquest tipus de projecte, per trobar les fórmules per canalitzar inversió pública, privada o, en el millor dels casos, pública i privada.
Val. Però teniu un tant per cent en objectiu en el que voleu arribar? És a dir, si acaba sent tota privada millor o voleu mantenir una inversió de diner públic amb un tant per cent mínim?
No és tant un tant per cent, sinó que les pròpies característiques de cadascun dels projectes fan que siguin més propensos a un tant per cent més elevat de pública o un tant per cent més elevat de privat. És a dir, per exemple, un dels projectes és la posada en funcionament d'un centre de referència en formació professional i ocupacional en economia verda. Aquesta és un tipus d'infraestructura que depèn en gran part de la Generalitat. Per tant, aquí hi haurà d'haver, sí o sí, una gran inversió pública sumada a una altra inversió privada. Però n'hi ha d'altres que són 100% d'inversió privada.
Molt bé. Doncs avui, el dia d'avui, esteu presentant aquests nou projectes, els esteu posant a l'aparador per entendre'ns, perquè doncs, s'impliqui aquesta inversió privada també i perquè es puguin dur a terme. Recordem que, si tot surt bé, doncs podem estar parlant d'un retorn de més de 300 milions d'euros i de més de 2.000 llocs de treball, el qual és unes xifres que no hem de deixar passar de cap de les maneres. Estem parlant amb la... Sí, perdona, estem parlant amb l'assessora de la transformació econòmica de la Diputació de Lleida, la Teresa Botargues, que ens ha explicat tot aquest projecte, La Fortí. Això ve del G10 i vaja, que d'això en tindrem notícies properament, eh, Teresa?
Així esperem.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, ara segueixes amb COPE Catalunya i Andorra, demà des de Lleida a les 12:20.